Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Creixen els infants atesos a Sabadell per viure en un entorn de violència a la llar. En el que portem d'any, el Servei d'Informació i Atenció a la Dona ha registrat més d'una cinquantena de casos nous, el doble respecte de l'any anterior. L'augment s'explica perquè cada cop són més les dones que s'adrecen al servei per sortir d'aquest malson. De fet, el CIAT ha obert 324 expedients nous que també evidencien un canvi de perfil en les dones que denuncien situacions de violència. N'ha parlat Míriam Ferrandiz, regidora de Drets Civils i Gènere.
Una interpretació jurídica contradictòria.
L'última dada pel que fa a dones grans, no? Aquest 7,5%, són 20 dones, vull dir que en realitat el gruix no és que sigui molt gran, però sí que destacar alguna de les quals té més de 80 anys, a destacar perquè realment el tema de la violència de gènere amb dones grans és un tema que encara és molt tabú, és molt invisibilitzat i per tant, no, encara hi ha com tot un afegit a l'hora de conscienciar i de fer aflorar aquestes violències.
L'Ajuntament de Sabadell ha donat a conèixer aquestes dades en la presentació dels actes amb motiu del 25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Enguany, les activitats abordaran el masclisme en les tecnologies de la informació.
Titulars.
Presó per a un veí de Terrassa que volia matar Pedro Sánchez per la seva decisió d'exhumar les restes de Franco.
L'home, un expert tirador, guardava un arsenal d'armes a casa seva. L'arrestat, vigilant de seguretat de 63 anys, va dir en un grup de WhatsApp que no li faria res sacrificar-se per Espanya ni ser detingut. Una usuària del mateix grup va denunciar els Mossos. La Moncloa ha dit que la integritat física del president del govern mai ha estat en perill.
L'exregidor del PSC, Cristian Sánchez, assenyala Paco Bustos com a organitzador del míting dels socialistes de l'any 2011 a la pista coberta d'atletisme.
Sánchez ho ha dit durant la seva declaració davant de la jutge del cas Mercuri, Beatriz Faura, en el marc de la peça 28, que investiga tractes de favor perquè Esmatxa s'adjudiqués el contracte de la neteja viària i la recollida d'escombraries. Amb aquestes afirmacions, l'exregidor contradiu la versió que dimarts va donar Paco Bustos a la magistrada, apuntant Sánchez com l'organitzador d'aquest acte.
El Sabadell disputa diumenge un duel de contrastos a Paterna, no només per la classificació en el centre d'esports és a la part alta i el filial valencianista és el play-out, també per perfil de jugadors.
Els arlequinats tenen una mitjana d'edat de 28 anys, pels 19 del Xes. Aquest, per cert, serà l'últim compromís de l'equip de Toni Saligrat contra un filial a la primera volta de la Lliga. En parlarem a partir de les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Ens interessem primer de tot per la previsió del temps. Carme Farnell, des del Servei Meteorològic de Catalunya, molt bon dia.
Bon dia, tenim el cel força ennuvolat a bona part del país, amb aquests ruixats que ja treuen el cap per davant de la costa del Camp de Tarragona. I són ruixats que han d'anar més de cara a aquesta tarda i sobretot de cara a aquest vespre i nit i matinada. Durant la tarda s'espera que comencin a caure aquests ruixats puntualment a la zona del litoral, també en punts del Prepirineu, i aniran a més a mesura que avanci la tarda, com dèiem, com també de cara a aquesta propera matinada, que és quan cauran aquests ruixats més intensos, afectant sobretot les comarques de Barcelona i de Girona, no tant cap a l'interior, tot i que també s'espera que vagin caient aquests ruixats. De cara a la matinada també a la vegada aniran a menys, aniran escombrant Catalunya de sud cap a nord, i això vol dir que demà al matí encara parlarem de ruixats sobretot cap a les comarques de Girona, no tant cap a la resta on ja hauran fet net, i de cara a demà també s'espera que vagin a menys durant el matí. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació del transport públic. David de Toro des del Transmet, bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs ara mateix hem d'advertir els usuaris de les línies de Llobregat a Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat que en aquests moments no hi ha circulació de trens a la línia R5 i R50 entre Monistrol de Montserrat i Sant Vicenç Castellgalí a causa de la via interceptada per un accident d'un vehicle. La resta de línies de Ferrocarrils de la Generalitat, però així com metro, autobusos, tramvies i rodalies de Catalunya funcionen amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. Recordar també que durant els treballs de millora hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal a la línia R8 de Rodalies. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia. I també us hem d'explicar algunes de les incidències que a aquesta hora afecten la xarxa viària catalana. Per exemple, la Ronda Litoral. Ara mateix hi ha un carril tallat a conseqüència d'un accident i això complica força la circulació en direcció al port i al Nus del Llobregat. 4 quilòmetres concretament de circulació lenta i a aquesta hora. A la 2, a l'autovia, a l'altura de Pallejà també hi ha 3 quilòmetres de congestió en direcció a Barcelona, mentre que a la C-55 també hi ha circulació lenta a aquesta hora durant 2,5 quilòmetres a Castellbell i al Vilar i en direcció a Manresa a conseqüència també d'un accident.
La notícia del dia.
Augmenta el nombre d'infants atesos pel Servei d'Informació i Atenció de les Dones que a casa pateixen o conviuen amb situacions de violència masclista. Enguany, el CIAT ha registrat 53 nous casos, una xifra que dobla els expedients atesos l'any anterior. Des del servei s'han vist obligats a augmentar les hores de servei psicoterapèutic per a infants per poder fer front a tots els casos. En total, el centre ha registrat 1.453 visites de dones que han denunciat violència masclista i domèstica. Elena Molist, molt bon dia.
Bon dia. El Servei d'Informació i Atenció a les Dones ha presentat avui les dades d'aquest últim any. Míriam Ferrandi, regidora de Drets Civils i Gèneres, ha destacat l'increment del nombre de casos d'infants que pateixen o conviuen amb violència masclista, que ha passat de 20 casos l'any anterior a 53 actualment. Ferrandi ha explicat que davant aquest augment de casos, el centre també ha incrementat el nombre d'hores dedicades a l'atenció psicoterapèutica dels infants.
Aquest any sí que hem atès 53 nens i nenes i hem continuat fent el seguiment dels 20 nenes i nens que iniciaven l'any passat. Per tant, s'ha treballat amb 73 nens i nenes. Aquest any les dades són més altes. L'any passat el total del 2017 era de 54 nens i nenes, aquest any són 73. També perquè hem pogut ampliar el servei de 20 a 25 hores setmanals. Des de l'1 de maig hem tingut aquestes 5 hores més a la setmana i això ha permès poder treballar amb aquests nens i nenes. Remarcar que aquests nens i nenes són fills de dones que també estan fent el procés i estan rebent atenció per part del servei.
Pel que fa a les dades generals del CIAT, el centre ha rebut 1.453 visites durant aquest any i ha obert 324 expedients nous. En total, entre els casos d'enguany i els de l'any passat, el servei està tenint al voltant de 800 expedients, dels quals un 58% responen a casos de violència masclista. Pel que fa a l'edat d'aquestes dones denunciants, un 7,5% tenen més de 65 anys. Referent al nivell d'estudis, un 37% tenen un nivell d'estudis superior a l'obligatori. I si mirem la nacionalitat, podem comprovar que un 76% d'aquests expedients responen a dones de nacionalitat espanyola. La regidora ha posat l'accent en que no hi ha un perfil clar de dona que pugui ser susceptible a rebre violència de gènere, trencant d'aquesta manera certs estereotips imposats en la societat.
La idea aquesta de que no hi ha un perfil, no? I amb la idea aquesta de desmuntar aquest estereotip, no? Que moltes vegades s'associa a violència masclista a un nivell d'estudis o violència masclista a una procedència, no? I trencar aquests estereotips que no, en cap cas aquí veiem que siguin reals.
Des de la policia municipal també han presentat les dades sobre els casos de violència masclista que atenen. En total, des de l'1 de gener fins al 31 d'octubre, la policia va atendre 257 casos de violència sexista i domèstica, dels quals 183 responien a casos de violència masclista.
L'Ajuntament de Sabadell ha presentat el programa d'actes per commemorar el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, que se celebra el diumenge 25 de novembre. Enguany, les activitats giraran, Elena, al voltant de la violència masclista a les TIC, és a dir, a les tecnologies de la informació.
Doncs sí, les xarxes socials són un dels grans invents del segle XXI que ens han ajudat a comunicar-nos millor i a informar-nos també de millor. Tot i això, Míriam Ferrandis, la regidora de Drets Civils i Gènere, ha assegurat que les xarxes socials també són un dels espais on es poden viure més situacions de sexisme. És per això que han decidit dedicar els actes del Dia contra la Violència Masclista a les TIC.
Perquè precisament la majoria de persones assetjades en aquests nivells són dones o són nenes, perquè el contingut que trobem a les xarxes sí que reforça aquesta sexualitat masclista, heterocèntrica, no? Les dones no tenen el mateix dret, no? Estan molt més penalitzades per expressar-la o gaudir-la. I per tant són un tipus de violències on la sexualitat de les dones està socialment penalitzada.
En total, s'han preparat més d'una vintena d'activitats organitzades per més de 10 entitats de la ciutat. Cal destacar tot un seguit de tallers i activitats que realitzaran alguns dels instituts de la ciutat, ja que els joves són els principals usuaris de les TIC. L'acte central tindrà lloc el dia 25 de novembre a les 12 del matí a la plaça Doctor Robert, on es farà primer un recorregut contra les violències masclistes que recorrerà als carrers del centre de la ciutat i seguidament es realitzarà una acció creativa a càrrec de Dona Cançó.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
I és una altra de les notícies de la jornada. Un veí de Terrassa ingressat a la presó de Brians 2 acusat de planejar un atac contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. L'home de 63 anys era un expert tirador i amagava a casa seva un arsenal d'armes, entre les quals hi havia rifles d'alta precisió i un subfusell d'assalt. El diari digital Público, que avançava aquest matí la notícia, relata que l'arrestat pensava atemptar contra Sánchez com a revenja per la decisió d'exhumar les restes del dictador francès Francisco Franco, per a Gallifà.
Bon dia. De fet, se sap que freqüentava ambients d'extrema dreta, tot i que no tenia antecedents policials. L'home, vigilant de seguretat i amb llicència d'armes, practicava en un club de tir olímpic del Vallès i era capaç de construir i modificar armes curtes i llargues. Un total de 16 se'n van trobar a casa seva. Els Mossos d'Esquadra el van detenir el 19 de setembre passat, tot plegat després que l'home confessés les seves intencions en un grup de WhatsApp on va demanar ajuda per conèixer l'agenda de Sánchez. A més, deia que no li importava ser detingut i que estava disposat, literalment, a sacrificar-se per Espanya. Davant de les afirmacions, una usuària del grup de WhatsApp va alertar els Mossos que van iniciar una investigació conjunta amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. El jutjat número 4 de Terrassa va decretar l'ingrés a presó provisional del detingut el 21 de setembre passat i, posteriorment, el jutjat d'instrucció número 3 va ratificar la presó sense fiança a principi d'octubre. L'Audiència Nacional va rebutjar el cas en considerar que no era una amenaça terrorista.
I arran de la publicació de la notícia, la Moncloa ha afirmat avui en un breu comunicat que el detingut a Terrassa no havia compromès en cap cas la seguretat del president. És més, assegura que aquestes amenaces són una constant i que seguiran treballant per la serenitat en el debat polític.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
2 minuts per arribar al punt de 3:15. L'exregidor socialista Cristian Sánchez apunta Paco Bustos com a organitzador de l'acte de campanya del PSC a la pista coberta d'atletisme l'abril del 2011. D'aquesta manera s'ha defensat de l'acusació que Bustos va fer dimarts davant de la jutgessa del cas Mercuri, Beatriz Faura. La declaració de Sánchez com a investigat, que ha acabat fa menys d'una hora, també ha posat llum en relació entre Paco Bustos i un dels testimonis. Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia. Sánchez ha assegurat avui, durant la tercera sessió de declaracions d'investigats de la peça 28 del Mercuri, que Paco Bustos era el cap de campanya del PSC i que era qui donava totes les ordres dels actes organitzats. D'aquesta manera s'ha desvinculat de l'organització del míting de la pista coberta que suposadament hauria pagat Esmatza. A més, també ha afegit un nom més en aquesta equació. Ho ha explicat l'advocat de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, Raúl García Barroso.
Però Cristian no ha estat tan ambigu com els altres i ha identificat a Francisco Bustos per un cantó i ha identificat al senyor Manuel Serra, que ha vingut a testimoni, on ell aquí ens va dir que, bueno, que la seva funció va ser residual, que no va tenir molta rellevància, va fer un cop de mà perquè volia usar clients, però avui Cristian, per això dic que Cristian jo crec que ha estat molt honest, ha dit que aquest senyor era qui organitzava a nivell tècnic tot l'acte.
Avui també ha declarat el jurista d'Espai Públic que va redactar les clàusules del contracte d'Esmatza. S'ha referit al fet que l'aval reclamat a la companyia fos molt més baix del que fixa la llei, de 600.000 euros en lloc dels 5 milions que el pertocarien. Ha assegurat que va ser un error de copiar i enganxar.
Ha manifestat que va ser una errada de còpia-pega d'un altre document i que per això surt la xifra de 600.000 euros, que és una xifra inferior al que diu la llei. És a dir, un contracte com el d'Esmarza, doncs, segons paraules textuals d'un dels investigats, va ser una errada de còpia-pega. Això, per part nostra, ho trobem, doncs, una presa de pèl. És a dir, el contracte que suposa el 18% del pressupost municipal, parlem de milions d'euros, una errada fortuita de còpia-pega, jo, personalment, com a advocat de l'acusació, no me la crec.
Per García Barroso, aquest error demostraria la voluntat de posar fàcil a Esmarza el contracte. De fet, fins i tot es va deixar la companyia que pagués l'aval erroni uns dies més tard del termini.
Més coses. El grup polític de l'Entesa ha iniciat els actes de celebració del seu 20è aniversari. La formació d'esquerres defensa que van ser els impulsors d'una nova forma de fer política que, asseguren, posava per davant de tot la ciutadania i la ciutat. Des de la formació també recorden les pressions que van rebre per deixar el partit quan Manuel Bustos va esdevenir alcalde de Sabadell.
La tardor de 1998 naixia a Sabadell una nova formació política, l'Entesa per Sabadell. El Moviment Ciutadà es creava després del govern d'Antonio Toni Farrés, el qual va ser un dels seus impulsors i defensava una nova manera d'entendre la política, defensant que era la ciutadania la que tenia el poder de decisió sobre cap a on havia de girar la política municipal. Pel que fa a la resposta que van obtenir a les primeres eleccions municipals que es van presentar, on van quedar com a segona força política darrere dels socialistes dirigits per Bustos, Isidre Soler, regidor de l'Entesa entre 2003 i 2011, assegura que la clau dels bons resultats va ser la ideologia i la fermesa que hi havia darrere el partit polític.
Penso que va ser gràcies a la fermesa ideològica i política de les persones que hi havia en aquell moment, no? Però tirar endavant un projecte polític on la ciutat i les persones eren l'objecte. No a l'inrevés, com malauradament encara moltes organitzacions polítiques i fins i tot de l'esquerra miren més pels seus interessos partidistes i a vegades particulars. En aquest cas, vull dir, el que era important el projecte polític era la ciutat i les persones, no?
D'aquella primera època a l'Ajuntament, Soler, en declaracions al programa El Matí de Ràdio Sabadell, també ha explicat que no en tenen gaire bon record, ja que assegura van rebre pressions per part d'alguns regidors socialistes d'acceptar feines relacionades amb l'Ajuntament amb la intenció de debilitar el partit. Per altra banda, Soler ha recordat un dels moments més durs de la història de l'Entesa, que van ser les següents eleccions, on el partit va passar de 10 a 2 regidors, moment també en què Iniciativa va decidir trencar amb el partit polític d'esquerres.
Ràdio Sabadell també a la xarxes socials. Segueix-nos.
I atenció, perquè ja s'apropa el Nadal i tenim una d'aquelles notícies que agrada a la canalla. El campament reial torna a canviar d'ubicació i aquest cop l'ambaixador s'instal·larà durant 12 dies als jardinets de la Fundació Caixa Sabadell.
El campament es muntarà pels vols de Nadal i els infants de la ciutat i la comarca podran anar a visitar l'ambaixador a partir de Sant Esteve. El director de la Fundació Caixa Sabadell, Joan Carles Sunyer, es mostrava satisfet que les instal·lacions de l'entitat acullin un acte tan especial.
Aquest any s'han posat amb Sabadell Comerç Centre d'acord amb l'Ajuntament i el campament reial aquest any el traslladarem als jardinets de la Caixa. Per tant, també el que dèiem, és una manera més de posar els equipaments i els espais de la Fundació a disposició de les entitats de la ciutat i a la ciutadania en general. Entenem que és una activitat molt maca, molt evident màgica, per unes dates molt especials i ens fa molta il·lusió també doncs, que els jardinets formin part d'aquest programa del campament reial.
Entre el 26 i el 28 de desembre es podran entregar les cartes amb els desitjos de Nadal entre 6:15 i 7:45 de la tarda. Del 29 de desembre a l'1 de gener, entre les 12 del migdia i 2:15, i de 6:00 a 7:00. Finalment, pels que van a última hora, del 2 al 4 de gener, el campament estarà obert entre 6:15 i 7:45 del vespre.
Una novetat que, per cert, s'ha presentat en el marc del balanç del 5è aniversari de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. L'organització també ha renovat la seva imatge per iniciar una campanya de difusió de les seves activitats i dels seus edificis històrics, com ara el del carrer Gràcia, el de l'Espai Cultural Jardinets i la Masia de Can Deu, que acull l'Espai Natura.
Com ha explicat el president de la Fundació, Joan B. Casas, quan es va crear es trobaven en un context de crisi econòmica i el seu primer objectiu va ser equilibrar el pressupost. Un cop assolit durant 4 anys consecutius, ara es proposen visibilitzar el patrimoni sabadellenc que preserven, com ara l'edifici centenari del carrer de Gràcia. Un altre pilar de la Fundació són les activitats culturals que programa, uns actes que mouen 160.000 persones cada any, principalment a l'Espai Natura i Cultura, així com al Fresh Festival. Joan Carles Sunyer és director de la Fundació.
Aquest any 2018 esperem que es consolidi i fins i tot esperem arribar als 100.000 usuaris. Creiem que és una xifra molt important, que un equipament cultural a Sabadell, en el context social en què es movem, tingui una quantitat d'usuaris que rondi les 100.000 persones. Hi ha pocs centres culturals que arribin a aquestes xifres si sortim, diguem, del que és la ciutat de Barcelona i d'aquells centres més significatius, importants i museus de la capital catalana.
L'organització també ha canviat de nom, que perd el concepte antiga, ja que consideren que és una fundació moderna. Tot i això, mantenen l'any de naixement de Caixa Sabadell, el 1859, i el logotip recupera la històrica Guardiola, símbol de l'entitat, tot i que amb un disseny renovat.
Informacions en format més breu. El Taulí reuneix entre avui i demà els màxims experts en càncer de pròstata de Catalunya.
Es tracta de la primera jornada multidisciplinària acreditada per l'abordatge de les controvèrsies que genera aquesta patologia. La cita que s'ha inaugurat aquest migdia està coordinada pels doctors Enrique Gallardo i Jesús Muñoz, professionals del Servei d'Oncologia Mèdica i del Servei d'Urologia de l'Hospital de Sabadell. Hi participaran una trentena de ponents d'arreu de Catalunya. El càncer de pròstata és el més freqüent en homes i és la tercera causa de mort després dels càncers de pulmó i colon. L'edat mitjana del diagnòstic és de 67 anys. L'any passat, el Taulí va detectar 187 casos nous.
El moviment Protegim els vianants continua creixent un any després de la mort del Roger, el succés que el va motivar.
La plataforma està fent una prova pilot a l'escola Enric Casasses, de la qual n'era l'alumne el Roger, per detectar els punts negres per als vianants del sector Centre Creueta. Jordi Canudes, pare del nen i impulsor del Protegim-nos, ho ha explicat avui al programa El Matí de Ràdio Sabadell.
Una prova pilot al cul... una forma de que els nens, a través de aquests punts, a través de diferents amb una setmaneta, no, em sembla que és, de sota a través de les matemàtiques, mirar, a veure, analitzar aquests punts, quins són els pitjors punts per on es transita, com mirar d'evitar-los o com mirar de solucionar-los, no? Quina gran proposta. Això en aquests moments s'està fent i estem treballant en ello.
Al marge d'aquestes iniciatives, Jordi Canudes ha tornat a reclamar un canvi d'hàbits generalitzats per part de conductors i vianants per evitar accidents mortals com el del seu fill, a més d'un nou pla de mobilitat per Sabadell que pensi més en les persones i no tant en els cotxes.
La policia municipal ha detingut un home sobre el qual pesava un ordre de detenció.
L'arrest s'ha produït aquesta matinada al carrer Pau Claris, al barri de Gràcia. Els agents van descobrir que l'home de 27 anys tenia un ordre de detenció quan el van identificar.
Temps per a la cultura, la sabadellenca Cobla Simfònica Catalana actua aquest diumenge en un concert especial. El públic del Teatre Principal podrà escoltar diumenge les peces de clàssics de la Cobla com Eduard Tolrà, Albert Guinovart o Joan Lluís Moraleda. La cita també serà moment per entregar el Premi Nacional Agustí Burgunyó, que enguany recollirà el mestre Antoni Ros Marvà. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Precisament Marvà és un dels fundadors de la Cobla Simfònica Catalana i ara n'és director d'honor. Això fa que el concert de diumenge sigui una mica més singular. Gerard Pastor, director de la Cobla Sabadellenca, explica que Marvà també participarà en aquest concert.
Que recaigui sobre un dels exfundadors i que vingui ell mateix a recollir el premi, a dirigir una de les peces del concert, diguem la sardana, doncs que tot plegat fa que sigui com una mena de celebració i els músics tenim claríssim que per un músic no hi ha millor celebració que fer un concert, no? I fer-lo participar d'aquest concert. Ell ha encantat de venir i bueno, doncs tot plegat farà que sigui un ambient molt especial.
El repertori també inclourà peces contemporànies, com les composicions del propi Pastor, un material que precisament ha estat premiat recentment amb el Premi Masquefa i Mongrins 2018 que atorga l'Ajuntament d'Igualada per la seva obra Danses Imaginàries. El director explica que concerts com aquests són útils per descobrir que la cobla no només és música de les sardanes.
Més enllà d'aquest concert, que es pot veure aquesta intenció, doncs a nivell de la cobla s'estan treballant models, estan pensant formats, tant la nostra com altres cobles, per intentar pues, una mica això, no? Anar innovant, anar obrint una miqueta més. El concert que vam fer al març, hi havia dues obres amb solistes per piano, vam convidar alumnes del Conservatori de Sabadell a que vinguessin a veure el concert, per omplir de gent jove també, i veiessin que no passa res per anar a veure una cobla en una sala de concert.
Els ànims entre els músics de la cobla estaran ben alts perquè diumenge a les 6 de la tarda tot soni perfectament en aquest concert Cercant el Camí de la Cobla Simfònica Catalana.
7 dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil. T'ho durem a casa.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
T'agrada el cinema? Voldries conèixer algunes curiositats sobre aquelles pel·lícules que han marcat la teva vida? Si has contestat que sí a les preguntes anteriors, no pots faltar a la nostra cita. Tots els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda a Ràdio Sabadell 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Comparteix el Nadal, Jack. Vine a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois del 5 al 14 de novembre i només per recollir el catàleg Jack de Nadal a les nostres botigues t'enduràs un val de descompte de 5 euros en joguines. No t'esperis, tenim milers de vals descompte. Botigues de joguines del grup Marrades Jartois, tu sí que en saps. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, a Fraga i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per mòbil. T'ho durem a casa.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Informacions d'àmbit general. El Consell de Ministres aprova el Reial Decret Llei per modificar la regulació de l'impost de les hipoteques.
El canvi obligarà els bancs a assumir l'impost sobre actes jurídics documentats en lloc dels ciutadans. La portaveu de l'executiu, Isabel Celà, ha destacat la rapidesa del govern en la rectificació al Tribunal Suprem i ha assegurat que ho fan per responsabilitat.
El gobierno muestra una vez más su responsabilidad y su rapidez en la actuación en el momento de estar junto a los problemas de los ciudadanos, junto a la resolución de los problemas de los ciudadanos. Este es un tema que afecta, como ustedes saben, a millones de personas, que es un tema en el que millones de personas ponen probablemente la ilusión de su vida, es un proyecto vital y el gobierno ha mostrado su responsabilidad.
Després de l'aprovació per part del Consell de Ministres, el decret l'haurà de validar el Congrés.
Una prova d'ADN permet identificar l'autor d'un incendi a Sant Fruitós de Bages l'estiu de l'any passat.
Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment aquest home de 66 anys i veí de Manresa gràcies a la cigarreta localitzada al marge d'un camí rural. És la primera vegada que una anàlisi d'ADN permet resoldre l'autoria d'un incendi forestal causat per una burilla. El foc va cremar més de 100 hectàrees i va obligar a desallotjar 700 persones.
La presidenta andalusa, Susana Díaz, compareix a la Comissió d'Investigació sobre el finançament dels partits del Senat.
Ho ha fet per donar explicacions sobre el cas dels zero fraudulents a Andalusia. En la seva intervenció, Díaz ha assegurat que la seva presència al Congrés s'explica pels interessos electorals per part de grups com el Partit Popular. La presidenta de la Junta va decidir avançar les eleccions autonòmiques el pròxim 2 de desembre, després que Ciutadans trenqués el seu acord de governabilitat en aquesta comunitat.
Llibertat per a la noia pakistanesa acusada de blasfèmia.
Àsia Bibi, que és catòlica, va ser absolta i això va aixecar una onada de protestes per part dels fonamentalistes islàmics. Per això va decidir amagar-se per por a represàlies. Bibi ha passat 8 anys al corredor de la mort per haver fet comentaris despectius sobre l'islam i el profeta Mahoma durant una discussió amb veïns.
Nou tiroteig mortal als Estats Units.
En total hi ha 13 morts, entre els quals hi hauria l'agressor i també un policia. Segons les primeres informacions, l'home hauria entrat en el bar on han tingut lloc els fets, ha llançat una granada de fum i ha començat a disparar. De moment, les autoritats no han sabut aclarir si darrere de l'atac hi ha motivacions terroristes.
Fins aquí el Notícies Migdia. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm a través de les xarxes socials i a partir de les 7 en una nova edició del Notícies Vespre. Ara tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé. Fins demà.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.